Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en aquest primer dissabte del mes de desembre. Estem ja a la recta final d'aquest 2016 i parlarem d'economia, parlarem de política, de moltíssimes coses en aquest programa que comença ara i acabarà doncs, a la una del migdia a través de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte nosaltres, a Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals de Vocions de Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, que és periodista i també professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem?
Maria Jesús Cañizares, que és redactora de Política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I el Manel Manchón, que és director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel. Benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Joaquim Gay de Montellà, que és el president de la patronal Foment del Treball. Senyor Gai de Montellà, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut a la cadena COPE, benvingut aquí a l'Eurostars Gran Marina. I tot just fa una setmana, aquest dissabte, no, dissabte passat, vostè estava a Cuba. Vostè va ser un dels privilegiats que va poder viure en directe com respirava Cuba el dia que va morir el comandant del jefe, Fidel Castro. Expliqui'ns una mica com estava la societat cubana aquell dia, què va veure, què va notar.
La realitat és que ens van assabentar el divendres a la
divendres
nit, a la nit, quan estàvem veient una actuació d'una artista local molt coneguda allà, i es va aturar la funció en aquest hotel d'una cadena espanyola, of course, i en el qual es va aturar per el fet de que amb ella li van comunicar el traspàs oficial del comandante Fidel Castro. Llavors es va aturar la funció i la gent va marxar. No és que fos un show molt de milers de persones, eren una centena de persones poder, i es va marxar i la gent no deia molta credibilitat, no
s'ho acabava de creure,
realista, no? Perquè era com algo que tenia de passar però que no passaria mai. I els primers moviments pues, tampoc, fins i tot jo vaig agafar amb el cotxe la ràdio i la ràdio no deia res, no comunicava res.
I el taxista tampoc ho sabia?
El conductor que jo tenia no tampoc ho sabia i no s'ho creia i no havia cap moviment perquè al cap sí, ja al cap de tres quarts d'hora que havíem marxat de l'hotel, doncs sí que és cert que llavors ja va sortir el comunicat del Raül dient que a les 10:29, no sé exactament,
havia traspassat
el...
Podes pensar que Fidel Castro era immortal, els cubans, alguns d'ells, o què?
S'ho volien creure.
S'ho volien creure, no?
I el fet és que l'endemà jo pensava que seria un dia complicat, a lo millor, tant de... I no, la veritat és que el que es veia era molta atonia, molta...
No havien reaccionat encara, no? Poder, o què?
Bueno, havien reaccionat ja d'una manera personal, però no sabia molt bé, no es notava, i el que sí veia és que la gent era una mica de gravetat en la seva aparença i fins i tot et donava una mica de dir-li, bueno, em sap molt de greu, no ho sé, perquè els veies preocupats, no?
Escolti, i això a nivell econòmic, a nivell empresarial, la desaparició de Fidel Castro suposarà alguna cosa per a l'economia cubana, pels fluxos inversors que han de venir a aquell país, o com ho veu vostè que ha estat allà una setmana pràcticament?
Sí, doncs ells estan amb un procés que no canviaran d'una manera... que no es canviarà d'una manera immediata. Tenen un compromís d'una revolució social i crec que tindran un bon temps encara en aquest camí, en el qual tenen moltes dificultats de fa 60 anys, però és un poble que s'ha acostumat a viure amb dificultats. Estan orgullosos de ser cubans, no estan envejosos d'Europa ni del món occidental, no estan envejosos. I per això tenen molta educació. El sistema, el que sí li s'ha donat és un grau d'educació molt elevada i un grau correcte d'assistència mèdica. Però el grau d'educació és molt elevada, amb la qual fa que bé, hi ha una classe mitja amb educació que està a un nivell important. I la resta doncs, tenen bon clima i han vist que sí, però que no volen avui, jo diria que segurament per la influència que es té, no volen renunciar als principis de lo que va ser per ells la revolució. No?
I ara suposo que era una apertura d'aquell país a nivell internacional. És un bon moment perquè les empreses espanyoles posin encara més peus allà, o és un moment de, bueno, fer un primer passet, ho mirem i ja més endavant decidirem si posem els dos peus o no, senyor Montellà?
Jo he tingut l'oportunitat d'anar-hi 4 vegades amb diferents, quasi bé sempre amb el Jaime García Legaz, és secretari de Comerç d'Espanya, del govern d'Espanya, anar-hi 4 vegades el 15 i el 16, ajudant també a la reconducció de la deute de Cuba amb Espanya, ajudant a la recuperació que havíem perdut de presència espanyola a Cuba. En aquest moment nosaltres ens estima personalment, però a Espanya els anys, el període 5-10 va deixar des de l'època del president José María Aznar i també del president Zapatero, es va separar de lo que era la influència, i és, des d'un punt de vista econòmic, és un absurd, perquè tenim un mercat que no és molt important, perquè a nivell de persones són 11 milions d'habitants, però la influència de la regió del Carib, i especialment amb el que està 100 milles de la costa americana, dona un potencial tremendo, i nosaltres allà tenim una afinitat, moltíssima gent d'allà,
i se'ns estima,
estudiants i gallecs especialment, també catalans i també extremenys, però asturians i gallecs, és una influència tremenda que hi ha allà.
Molt bé, doncs, micròfons oberts a la resta de companys de taula. Jo no sé si voleu continuar parlant de Cuba, poder que canviem de temàtica ja, però
sí,
bueno,
sí, a mi m'agradaria...
Valero i Clave volien dir alguna cosa.
A mi m'agradaria fer el pont cap a Catalunya.
Va, tornar cap aquí, cap a Espanya.
Comentant que, bueno, una de les persones que ha anat a l'enterro, no?, de Fidel Castro, sí, i que ha elogiat el sistema cubà ha estat Anna Gabriel, de la CUP, no? que fins i tot en una connexió via satèl·lit de TV3 l'altre dia, doncs ella va manifestar ja a Cuba molt compungida de que...
L'estadista és... Anna Gabriel.
No, perdona.
Va ser una connexió telefònica, no via satèl·lit. Eh?
Ah, bueno.
Posem els punts sobre les is perquè l'aviador que ens escolti es pensarà que la despesa que hi ha invertit TV3 és molt superior a la que realment va ser. Va ser una conversa telefònica, aviam, no via satèl·lit.
Anem per la pregunta. Ja,
perquè jo era Valero, com Tertuli, amb aquell programa on es va realitzar.
Gràcies per l'aclariment.
Senyor Valero, pregunti.
La qüestió és que Anna Gabriel va dir que el model a seguir de revolució social era el model de... és el model de Cuba, el model de Fidel Castro, i va defensar que la CUP és una força, doncs, que lluita per aquest model. I ara, doncs, curiosament, portem un any, ara, no?, des de gener d'enguany fins ara, que estem poc o molt, però bastant en mans de la CUP. Com veieu que es pugui... si Catalunya té unes condicions similars a les cubanes, com es pot defensar per Catalunya aquest tipus de model, i com podem estar en mans de la CUP amb uns resultats que bé, el pressupost que ha presentat el senyor Junqueras, doncs, ha ficat ja uns elements una mica estranys, no? A mi m'agradaria concretar la pregunta aquesta, no? Catalunya s'assembla a Cuba com per defensar un model revolucionari d'aquestes característiques?
Doncs és evident que no és el nostre model. Són situacions molt diferents. Nosaltres anem cap a una integració europea total. És molt lluny dels paràmetres, però jo, en quant a l'altra referència, sóc respectuós en el que han decidit, sembla que han decidit en la seva moviment al país de Cuba, però els catalans no volem aquest moviment. Nosaltres volem ser lliures i volem tindre una economia de mercat i una competitivitat, una competència. L'estatus és absolutament diferent, la nostra Constitució, la nostra, fins i tot l'Estatut, vull dir, no, estem molt lluny de lo que seria un model com podria ser el que semblaria per lo que es diu aquestes declaracions. No hi ha possible comparació.
Home, sortosament és un model que desitgen 10 diputats d'un total de 135 que té el Parlament de Catalunya.
Oh, perquè manen molt aquests diputats,
per tant,
condicionen un govern, clave.
És una població a la qual li corresponen 10 diputats al Parlament de Catalunya. Però sí que jo crec que a Cuba la mirem amb cert carinyo i amb certa benevolència, fins i tot amb les paraules de vostè, senyor Gai de Montellà, quan ha dit, no, és que a Cuba hi ha una bona educació, sí, Cuba sí. Hi ha un bon clima, però Cuba ha estat una dictadura que ha durat 65 anys i que encara dura. És una dictadura.
És un dictador.
En el que durant 65 anys no solament no ha permès que el poble voti, sinó que ha provocat que hi hagi molta gent que hagi fugit del país, gent que voldria fugir, que no ha pogut anar-se'n del país, gent que ha estat empresonada i gent que ha estat executada.
I que
jo crec que hi ha una certa benevolència cap a aquesta dictadura, només pel fet de ser una dictadura d'esquerres. Hem sigut molt més...
complexa.
Sí. Molt més durs quan parlem d'una dictadura com la del general Pinochet o com la del senyor Videla, i en canvi, amb Fidel Castro, doncs ho relativitzem. És a dir, amb educació, amb tracte a la infància, amb alguns aspectes socials... Hi ha gent, hi ha polítics, que no solament de la CUP, sinó d'altres forces polítiques, parlamentàries i més majoritàries, que ho veuen en cert bons ulls.
Les llibertats sexuals, vull dir...
És un fenomen que cal explicar, també, no?
Nosaltres, la nostra revolució és l'econòmica. Nosaltres el que volem és l'economia i el creixement i la producció, no? I la productivitat i el benestar de les persones i la millora. I això és la nostra aportació com a empresaris, no? L'altre són les situacions internes en el qual nosaltres el que hem de dir és que necessitem una seguretat jurídica, una estabilitat, i el que hem de fer és ajudar a la recuperació econòmica. Si nosaltres ajudem a la recuperació econòmica de tothom, tant de Catalunya com la gent de Cuba, la grandíssima diferència existent en tots els sentits, no? Però si nosaltres ajudem a la recuperació econòmica, jo crec que és la nostra missió, o la nostra doble missió, que jo sempre dic, no? La generació de riquesa i la creació d'ocupació.
Això que és factible a curt termini, a Cuba?
A Cuba és el que s'ha de treballar. No hi ha un altre camí. No s'ha de fer el canvi a través de la distància o del conflicte o de la violència, sinó a través de la creació de riquesa i que la gent vegi que té un futur, que té lloc de treball, i això el que hem de fer és ajudar a la recuperació econòmica, i com més ajudem a la recuperació econòmica, més a prop estarem de la democràcia i més a prop estarem a que la gent expressi els seus sentiments, perquè estarà més segura de que no solament pot o ha de tenir els diners a través d'un sistema, sinó que els pot tenir a través del seu esforç.
I que prenguin bona nota, per exemple, de la transició que vam fer aquí a Espanya, que és tan modèlica. Manel Manchón, vinga.
Sí, precisament parlar d'Espanya. No? El senyor Gai de Montellà s'ha caracteritzat en els darrers anys per intentar oferir alguns ponts de diàleg amb algunes propostes concretes en el cas del conflicte polític, perquè jo crec que es pot dir que ha estat un conflicte polític, encara ho és, entre Catalunya i entre el govern català i el govern espanyol. Ara ja tenim un govern espanyol, vam tenir una investidura que té una geometria variable perquè intenta aportar endavant les lleis que aprova en diversos grups parlamentaris. Ja veurem amb qui acaba aprovant els pressupostos. Jo li volia preguntar si considera que les primeres passes que ha fet el govern amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria i amb el nou delegat del govern, el senyor Enric Millo, a Catalunya, hi ha possibilitats reals de que es puguin solucionar alguna part d'aquest problema polític, com a mínim una part substancial, o vostè creu que s'hauria d'aprofundir més? M'agradaria saber com està Foment del Treball veient aquest possible diàleg, que per uns és realment l'oportunitat, d'altres ho miren amb més escepticisme, no?, per part del govern català.
Bé, jo crec que la nostra posició ha sigut consistent. Nosaltres el juliol de l'11 vam pronunciar-nos a favor d'un pacte fiscal i dèiem diàleg, negociació, pacte, per un pacte fiscal, per arribar a un pacte fiscal. El 2013, més o menys a l'entorn de la primavera del 13, vam parlar d'un pacte institucional que comportaria el mateix pacte fiscal més diferents aportacions en el que seria indiscutiblement la llengua, que ja l'havíem dit, i la representativitat exterior amb alguns organismes, i després una visió de que Catalunya necessitava i no necessitava, era aportava una condició de nacionalitat-nació diferent que altres autonomies, en la qual era evident que l'article 2 de la Constitució que defineix que Espanya està compulsada de nacionalitats i regions, doncs Catalunya tenia tot el perfil d'una nacionalitat, d'una nació, no? Nosaltres vam dir aquest pacte institucional, malauradament ni l'11 ni el 13 van aconseguir molt, però estem al 16, han passat ja 5 anys d'una i entrarem al 17, passaran 6 anys d'un moviment i almenys 4 o 3 o 4 de l'altre, d'oposicionaments, doncs creiem de que això s'ha de continuar, però d'una manera amb més compromís que els havia tingut des de l'any 12, no? En el qual ja al setembre del 12 ens materialitza una distància molt important entre el govern català i el govern d'Espanya. Doncs això és el que hem de fer, ajudar que els actors, home, jo crec que l'Enric Millo és una persona que ha donat molt, i dona molta credibilitat a la seva enteniment i a la seva capacitat per integrar un concepte de país, i Soraya Sanz de Santa Maria és una persona amb una capacitat i una fortalesa política molt important, és evident, i és una persona segurament que es dedicarà un tant per cent molt important. I per què es dedicarà? Perquè Espanya té dos problemes, el dèficit, i Catalunya no té uns altres problemes. La resta dels problemes d'ordre econòmic, social, d'ordre d'integració, etc., són importantíssims i segur que els hem d'atacar, i segur que són rellevants, especialment els socials, però els dos problemes que pot encallar l'Espanya per un desenvolupament és aquest, són aquests dos, no? I el dèficit semblaria que ja donem senyals, aquest any el dèficit millorarà, del 4,6 pressupostat segurament acabarà amb un 4,3, serà poc, però és una tendència de que el país és capaç de reduir el seu dèficit amb 3 dècimes del que esperava, i ens acosta més a aquest 3,1 que voldríem per a l'any 17, no? Doncs, i a Catalunya pues també la tendència és millor, i les persones que han de encarrilar o han de treballar de valent per aquesta recuperació que jo deia, recuperar Catalunya, ho deia amb el discurs meu a fa pocs dies amb el motiu dels Premis Ferrer Salat al Foment, en recuperar Catalunya, doncs jo crec que ho hem de recuperar.
No sé si ha tingut ocasió de veure els pressupostos de la Generalitat pel 2017 que ha presentat aquesta setmana el vicepresident Junqueras. Simplificar-lo molt és més impostos, una previsió de recuperació econòmica per tenir més ingressos. No sé si té una opinió, bueno, segur que té una opinió, però bueno, volia saber un comentari respecte a això, si aquest és el bon camí, més impostos, i després què pensa de la gestió del senyor Junqueras, que li sembla, com ho està fent.
Amb el que seria la segona part, des de la Conselleria d'Economia, a mi no m'agrada parlar de les persones perquè considero que ja s'atribueixen les seves funcions. Des de la Conselleria d'Economia entenem que s'ha fet una bona tasca en el que seria la gestió de la tresoreria, que s'ha fet molt bona tasca en escurçant els terminis d'obligacions, els pagaments, donant més credibilitat al compliment. Això vol dir que s'ha treballat bé. Hi ha un avantatge, és indiscutible, té un finançament derivat del FLA especialment, que possibilita el no tindre d'accedir amb costos elevats al sistema habitual bancari. Això és un bon avantatge per Catalunya i també per Espanya, perquè els mercats són molt favorables a tipus d'interès pràcticament plans, no? Això en aquest sentit. I amb el que seria el pressupost, bé, nosaltres ja li vam manifestar l'altre dia el vicepresident, en aquest cas, i també conseller d'Economia, de que no estàvem d'acord amb les noves figures impositives. Catalunya té una molt alta fiscalitat, buscar noves figures, pot interpretar que són els pactes de govern. Bueno, seran pactes de govern, però els pactes de govern al final el que van donant és una distància de la gent i una deslocalització fiscal possible d'empreses i d'empresaris. Això és el que no volem. Nosaltres el que volem és que la gent vingui a invertir a Catalunya, que les companyies fixin la seu social a Catalunya i que els empresaris o els accionistes no tinguin, diríem, dubtes de si han de traslladar la seva raó fiscal personal doncs a altres autonomies o pitjor a altres països, no? Encara pitjor. Però i això és el que hem de fer, en la qual qualsevol figura nova que anem a crear el que fa és deteriorar aquesta imatge. I si les figures són com aquesta de les actius no productius, és molt difícil.
Articles de luxe.
Sí, el que seria...
popularment.
Ara ja es parla de, home, un iot que sigui més de no sé quants metres, 8 metres, em sembla, i un cotxe més de 200 cavalls. Bueno, això ja és filar molt prim, perquè potser resulta que jo tinc aquest cotxe i és de l'any 20 o d'això i no val allò, no?
Escolta, en aquesta línia de
tants... Perdó. Seria diferent de que una figura d'una persona que diu tinc una societat només per un actiu de consum personal. Això és evident que ha d'anar a renda i no ha d'anar dins d'una companyia. Però moltes companyies tenen actius que són per representativitat, per actes, per que ajuden, o purament perquè són a espera d'un solar, per exemple, d'una ampliació, i un podria dir aquell solar és inactiu. Home, però aquest solar està destinat que el dia que la companyia pugui a fer l'ampliació. És a dir, que jo li vaig dir a la conselleria que era difícil també precisar amb aquest impost. Jo el veig més una figura populista, en aquest cas, de recaudatòria, sinó més aviat de marcar una senyal.
Però per tant, vostè nega que això estigui passant o que hi ha pocs casos que justifiquin la mesura?
És que la mesura no té una claretat. S'ha de repensar i s'ha de veure que encara que es puguin tindre compromisos polítics, després el govern d'un país i el pressupost d'un país ha de donar resposta verdaderament el que les necessitats fiscals recaudatòries, molt bé, però especialment a que tingui una justificació econòmica per la societat.
Esteu escoltant el Converses, com tots els dissabtes, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchó, Maria Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, Joan Maria Claveguera i el protagonista d'avui, el senyor Joaquim Gai de Montellà, president de la patronal Foment del Treball, per les demanades del Joan Maria i del Valero. Vinga, Joan Maria, endavant.
En aquesta tertúlia no ens n'hem escapat de parlar d'allò que tant de tanta moda està, no?, que és el diàleg, i que reclama des de tants àmbits. Hem parlat del senyor Millo, de la senyora Saez de Santa Maria...
Falta l'altra part.
Sí, falta l'altra part. Però el que falta és que aquest diàleg ultrapassi el terreny de la teoria i s'instal·li a la pràctica, perquè a la pràctica no sé si n'hi ha de diàleg. Perquè aquesta setmana ja s'ha repetit el que va passar en certa ocasió, que és que quan el govern de la Generalitat intenta posar un impost sobre els dipòsits bancaris, se li avança el govern espanyol. En aquesta ocasió, quan el govern de la Generalitat avança que posarà un impost sobre les begudes gasoses ensucrades, el govern de l'Estat se li avança. pot haver-hi molta intencionalitat de que hi hagi diàleg en el terreny, jo crec, de la sanificació, però de res més, quan a la pràctica no n'hi ha, i el que fa és posar entrebancs perquè hi hagi aquest diàleg. La realitat és que hi ha un costat que parla de diàleg, però a l'hora de la veritat fa absolutament el contrari, el possible perquè mai n'hi hagi. No sé com es veu des de Foment del Treball Nacional.
Bé,
sobretot aquest aspecte de trepitjar les intencions fiscals del govern de la Generalitat.
Bé, nosaltres, com ja no ens agrada crear nova fiscalitat, no podem estar
ni uns ni els altres,
ni uns, no? Ni els altres. És a dir, que aquest tema que no ens agrada. I considerem que el que s'ha de fer és de mica en mica anar aplanant les imposicions fiscals. I si no hi ha converses fiscals, vol dir que no hauran nous impostos i ens hi sembla bé. És a dir, a partir d'aquí, el diàleg jo crec que ha de ser més ric, que no solament l'aspecte fiscal, que és més d'entendre i comprendre i recuperar Catalunya. No? I jo crec que ha de venir per aquí. Quan la vicepresidenta diu que vol venir molt sovint i vol instal·lar el seu despatx a la delegació del govern, doncs dona una senyal de voler mostrar-se més com govern i no tant com partit, el qual jo interpreto que és una bona decisió d'entrada.
Els antecedents, els antecedents no són massa bons. El senyor Rajoy ho va anunciar també que vindria molt més sovint a Catalunya, i l'únic que va fer va venir a tancar-se en un hotel amb els seus militants a Catalunya. Aquesta va ser l'única visita que va fer a partir de llavors.
A mi m'agrada més el futur que la història, i a part d'això...
Continua sent president aquest senyor.
Sí, però a part d'això la composició parlamentària és molt diferent. Doncs no és el mateix quan un partit governa en solitari i en majoria que ara un govern que ha de treballar i que ha de traslladar un congreso, diríem, en el qual no té una majoria. Indiscutiblement hem d'aprendre, hem d'entrenar-nos i aprendre a treballar amb altres formacions, i no hi haurà cap formació que no li animi a recuperar, com jo deia, Catalunya, i a iniciar d'una manera ferma el diàleg.
Valero.
Sí, estan anunciades pels propers dies 15
i 18,
18 de desembre mobilitzacions sindicals convocades pels sindicats, justament quan s'encetava doncs una taula de diàleg social amb el govern, i bueno, recolzades aquestes mobilitzacions pel PSOE, el president de la gestora socialista, doncs recolza aquestes mobilitzacions, i necessàriament en aquesta legislatura, com deia vostè, són necessaris pactes. Veu vostè que és difícil encetar un diàleg social ja començant a mobilitzar al carrer amb un partit també suposadament doncs de govern i suposadament doncs que està a favor del diàleg social recolzant aquestes mobilitzacions? Com ho interpreta vostè aquestes qüestions?
Jo recordo que habitualment he dit que hem d'agrair el comportament dels sindicats en tot el període 11-15, en el sentit de mercès que han estat molt sensats i molt prudents, de vegades difícils per les dues formacions sindicals. Doncs gràcies a UGT i COE i Comissions Obreres s'ha pogut recuperar, amb el diàleg amb COE s'ha pogut recuperar la productivitat, i estem en una situació de creixement. Aquest any 450.000 persones més, ens dona una capacitat important. És evident que amb el canvi dels dos sindicats, doncs les senyals poden ser diferents, també veient el creixement que està tinguent l'economia espanyola, i que s'ha fet un esforç important amb la contenció salarial. És ben cert que estem tinguent contenció salarial, però tinguem més contractació salarial, en la qual si ho analitzéssim en profunditat, doncs no semblaria dolent el camí que hem pres. Hasta que ni estiguem, però encara estem lluny d'una estructura de no ocupació acceptable que estaria a l'entorn d'entre un 5 i un 10, no més de un 5, un 6 seria estructural, i a partir d'aquí és difícil, estem encara lluny, hem de recuperar encara, doncs, hem de crear 1,5 milions de llocs de treball entre el 17, 18 i el 19. Això vol dir que cada any hem de crear a l'entorn de 500.000 llocs de treball perquè arribar al 20 amb una, com a mínim, una afiliació a la Seguretat Social de 20 milions i que permeteixi mantenir l'estat del benestar i donar suport a les pensions, no? I si no tenim aquest nivell serà molt difícil que ho mantinguem. Hem de fer un esforç tots plegats, hem d'entrar i s'estan obrint taules de diàleg sobre el salari mínim interprofessional, en el qual avui hi ha una reunió tècnica, aquesta, els propers dies la serà més aviat a nivell del president de la COE i el president de CEPIME amb els sindicats, però en qualsevol manera hi ha un diàleg. Que hi ha mobilitzacions? Bueno, cada un és lliure i els sindicats, si creuen que té sentit, nosaltres no hem de dir que, home, que perdem hores de feina, que generem una mica de dificultats al mercat, que el camí és el diàleg i no la mobilització, però hem de ser respectuosos. Els sindicats tenen una manera de manifestar-s'hi diferent de la nostra. La nostra és fer convencions i fer congressos i fer seminaris.
Hi ha moltíssimes paraules demanades.
Ja que passa de la Seguretat Social, vostè creu realment que encara que hi hagi 1,5 milions més
la pregunta
de treballadors que aquests pròxims 3 anys s'incorporin al mercat laboral, això serà suficient com per aguantar el sistema de pensions en una societat en la qual la gent cada vegada viu més anys? Esclar, tot això devia estar calculat perquè la gent es jubilava als 65 i segurament, doncs, al cap de 10 o 15 anys es moria, malauradament, però ara la gent dura molt més. Jo crec que és inaguantable, encara que s'incorporin 1,5 milions o 2,5 milions més de treballadors amb aquesta caixa de la Seguretat Social, que aquesta caixa aguanti com per pagar les pensions amb el volum que signifiquen, doncs, amb una gent que viu molts més anys.
Sí, la caixa aguanta fins al final del 17, no aguanta més. El fons de reserva aguanta fins al final del 17. A partir del final del 17 hem de veure que la part de partida de pensions segurament ha d'anar contra pressupost, el qual comença a ser una dificultat addicional per al control del dèficit. El que és evident és que si no fem noves contractacions i creixem molt, que la nostra lluita és créixer, que és el que hem dit abans quan comparàvem dos països, no? La nostra aportació és créixer, sens dubte, és a dir, que és com una bicicleta, no? Si deixes de pedalejar, caus de la bicicleta i caus a terra. Com parem el creixement per raons fiscals, per raons de no convivència política o concordància política o de falta de credibilitat amb el sistema, nosaltres hem de créixer. I els empresaris el que hem de fer és treballar, i vosaltres els heu d'analitzar i heu de transmetre la vostra capacitat, però nosaltres el que hem de fer és treballar, generar riquesa per pagar impostos, i els impostos mantenir a l'Estat i retribuir el capital, perquè si no el capital, l'inversor no té retribució, no invertirà i s'anirà en un lloc que tingui retorn, i crear ocupació. I nosaltres hem de fer això. L'altre, jo comprenc que des d'una visió més intel·lectual un pot estar més lluny, però nosaltres el que hem de fer és dir hem de créixer i no ens posin traves, no ens posin més mesures fiscals perquè no puguin complir aquesta doble missió.
Hi ha un tema de debat permanent que és el tema del turisme. Hi ha gent que pensa que tenim un turisme per sobre de les nostres possibilitats i que s'ha d'invertir o incentivar un altre sector empresarial, industrial. Vostè què pensa d'això? S'ha de mirar cap a una altra banda o hem de seguir amb aquesta indústria turística que tenim?
Nosaltres ens hem salvat per les exportacions i per al turisme, siguem realistes. I és evident que avui som una potència, una de les tres potències mundials en turisme, i que això genera molts llocs de treball i que s'estan allargant pel davant i pel darrere i per temporades i d'això, aquella estacionalitat que abans era del, no sé, pues del 10 de juliol fins al 25 d'agost. Amb el país venien els estrangers i només volien passar dies de sol, i quan s'acabava el sol es tornava al seu país. Les persones de fora ens venen a veure per la nostra cultura, per la nostra gastronomia, per la nostra bellesa dels paratges, per els nostres equipaments, però hem crescut, tindrem segurament aquest any l'any rècord a l'entorn de quasi bé 75 milions de visitants, un visitant que està consumint més d'un 4,5%, a Catalunya més a la banda d'un 6% de creixement amb la capacitat de que porta la butxaca per despesa. Doncs tenim el que hem de fer és anar a aquest mercat, en el qual també és més respectuós amb el medi ambient, és més respectuós amb favorir l'economia submergida i el frau fiscal, perquè vol una factura, vol no sé què, vol pagar amb una targeta de crèdit, no vol lius, i això ens hi va bé. Jo no renunciaria en absolut. Que en algun lloc s'ha de mirar de desviar les visites i favorir altres territoris, és evident que la capacitat de, no sé, de la Sagrada Família és limitada, doncs que la gent conegui Montserrat i que conegui Poblet i que conegui Santes Creus, no sé com dir, o l'Empordà, Sant Pere de Rodes, no? Que se'n vagi a buscar altres destins, i això és el que ha de fer la política de turística, no? De mirar els moments d'alta concentració, desviar per altres destins que són molt bons i que la gent no arriba i es queda i es concentra en una ciutat, Tarragona o Barcelona o Girona, més igual, o Lleida.
I en aquesta anella que deia la Maria Jesús, taxa turística, taxa pels creuers, no matarem l'anella dels ous d'or amb tanta taxa als turistes?
La taxa és bastant comú a tot el món.
I els creuers també.
I els creuers, aquells creuers que estan unes hores,
que
no pernocten, que no es gasten un duro, que ens deixen un cos important, no diria que és una cosa fora de lo comú. Nosaltres no ens agraden el concepte principal, però tampoc voldríem que això fos un pont per deixar-nos coses i marxar al cap d'unes hores i només fer una foto a l'estàtua de Colón, que ens agrada molt.
Jo li volia preguntar ara per dos qüestions que seran notícia aquest cap de setmana i que ens afecten a tots com a europeus que som, no? Hi ha el referèndum de les reformes que Matteo Renzi vol fer a Itàlia, i després les eleccions que hi ha a Àustria, on sembla ser que l'extrema dreta podria guanyar. Tot això com pot influir en el sistema de recuperació en el que està ficat l'economia europea? I a nosaltres també, a Espanya i a Catalunya en concret.
Itàlia és molt important. Itàlia, les eleccions de el referèndum del Renzi, en el qual ha sigut complicat i s'ha compromès, i ara al final semblaria com si també és una qualificació perquè ell ha manifestat que demanava el vot favorable, el qual ha de variar que això no es comporti una mena de qualificació, no, de la figura del govern. Doncs el 4 tindrem un resultat, diríem. Ahir precisament estàvem en ocasió dels Premis Tio Polo a l'ambaixada italiana, que li van otorgar a un italià, i al nostre paisà, el Paco Reinés d'Abertis, doncs li van donar el guardó a enguany. Doncs era una conversa, lògicament, a l'ambaixada. Doncs
hi ha preocupació per això, no?
Hi ha preocupació, clar, perquè és un referèndum que té moltes variants, per aquesta identificació. Nosaltres esperem i desitgem que acabi d'una manera favorable, en el qual el Renzi i el govern quedi confirmat i consolidat. I hi ha una mesura, fins i tot, és que és tan complexa la formulació del referèndum, que fins i tot aporta, doncs, vostè està d'acord o no amb el que aquí diríem el CES, no? El Consell Econòmic i Social. És a dir, que comporta una sèrie de complexitat en la qual fins i tot ara ha fet que partits que segur que tenen que dir que sí a favor per un posicionament personal del president Renzi doncs s'han d'oposar, han d'estar en contra, en la qual no és per la pregunta sinó és per la manera que al final acaba d'identificar la pregunta amb la figura del polític, no? És complexa, a nosaltres ens aniria malament una mala sortida en el cas d'Itàlia, i el cas d'Àustria, bueno, és diferent. Primer, no és tan influent a Europa, indiscutiblement, en tots els sentits, i després, nosaltres aquí, la distància és tremenda, no? No podem ni valorar-la.
Clara i Manchon, no? Vinga.
Aquesta setmana hi ha hagut alguna informació periodística que avançava que el govern té la intenció de complicar encara més la vida als petits i mitjans empresaris i aquells que són autònoms.
O el govern català?
No, el govern espanyol, la hisenda espanyola. En el sentit de que vol que les liquidacions de l'IVA no es facin trimestralment, sinó que es facin mensualment. Amb algunes tertúlies radiofòniques i amb alguns mitjans de comunicació ja ha vist que hi havia molts més empresaris d'aquests petits i mitjans que posaven el crit al cel dient que encara se'ls complica més la vida que no pas lluessin el que pot ser una realitat. Tant si ho és com si no ho és, vostè, senyor Gaia de Montellà, què en pensa?
Nosaltres a la COE ja ho vam veure fa més d'un any. Varios sectors van denunciar el que era un avantprojecte, van manifestar que això era un inconvenient més per el dia a dia de les empreses, no de les molt i molt grans, que per elles el que seria més aviat és una continuïtat, perquè aquestes ja tenen uns programes especials, les companyies que venen més de X milions d'euros o 7 milions d'euros i d'això, però en canvi doncs és una dificultat addicional per mitjanes petites i moltes mitjanes empreses, aquest seguiment que al final tampoc el veiem tan necessari quan Hisenda avui dia té una mecanització espectacular, segurament de les més avançades d'Europa, i uns controls que li permeten poder accedir si tenen algun dubte per empreses o el que sigui, fer una declaració mensual de l'IVA concretament és una mesura, diríem, desproporcionada i que dificulta i entorpeix el dia a dia dels executius, que potser no tenen tampoc uns departaments tan importants com d'això i uns sistemes de control, i en canvi s'han acostumat més a que, bueno, cada 3 mesos, que és una bona distància, i que a part d'això coincideix el pagament dels impostos la majoria trimestrals i que no té una raó de ser. És una dificultat pensat més aviat amb un control de les molt i molt grans que després es vol continuar per les petites, que afecta molt els petits.
Manel, acabem.
Sí, hi ha una batalla per la representativitat política, com hem vist amb nous partits, però també una batalla per la representativitat patronal, no? De vostès de Foment amb la Pimec, no? Ara mateix s'ha sabut doncs que Pimec, tant Pimec com Foment, optaven a més a cursos de formació, i amb el repartiment doncs s'ha acabat tenint més Pimec, segurament perquè per moltes raons, no? perquè estan molt més atents. Però com està aquest conflicte per la representativitat sindical de la petita i la mitjana empresa entre Foment i Pimec?
No hi ha conflicte, de veritat. És a dir, en 3 entitats som les entitats reconegudes com més representatives, que és Foment, per ordre històric, Pimec i FEPIME, i aquesta representativitat es manté. L'altre serà que en programes de formació, que ha baixat molt en tots els sentits, i d'això doncs un pugui tindre més o menys accés. Nosaltres, si tothom fem la formació que devem, això no ha de ser un motiu de pensar que té uns avantatges personals. És a dir, els diners s'han de destinar a la formació. Nosaltres el que estem demanant és que siguin els nostres impostos que paguem, el 0,6 que paguem les empreses, que es destinin directament en plans de formació i que no es busquin a figures estranyes. A un moment donat es va pensar que es tenien de ser a través de les organitzacions i dels sindicats, i nosaltres, el Foment ho va fer, tenim un espai amb 30 aules avui infrautilitzat i que ens ha costat un esforç de tindre-ho. Ara s'ha canviat el model, es vol obrir a moltes entitats, i l'únic que no estarem d'acord és amb algunes entitats que no tenen aules, que fan formació telemàtica i que les tenim molt identificades, i que si formen part d'això no tenen raó d'estar ni al Foment, segur que tampoc a la PIMEC, i segur que tampoc a cap organització representativa. Llavors, el que vulgui gaudir d'uns diners per formació per utilitzar-lo en benefici propi o estructural, doncs que busqui una altra figura, perquè l'altre s'ha de destinar. I això és el que voldríem. Nosaltres el que voldríem són dues coses. Una, que la formació anés directa a les empreses i les empreses decideixin a on volen fer la formació per la seva gent. I dues, que per nostra participació institucional, en comptes d'estar regulada amb una xifra, que estigués regulada segons la nostra aportació a les diferents entitats que hi som, i dir, escolti'm, nosaltres estem a tantes entitats, destinem tantes hores, i el nostre cost de la persona o de l'executiu nostre, jo no sóc executiu, jo no tinc cost pel Foment, però del nostre executiu és tant euros l'hora, doncs escolti'm, multipliqui això per d'això, i això al final què dona? 1.500.000 euros? Doncs 1.500.000. Què dona? 2 milions? 2 milions. Què dona? 1 milió? Doncs 1 milió. I, però no ho aconseguim, això, però nosaltres ho hem reclamat diferents vegades.
Doncs queda dit, es pot dir poder més alt, però no més clar, senyor Gai de Montellà. Moltíssimes gràcies per participar a la conversa d'aquest dissabte, moltíssima sort i fins la pròxima ocasió. Gràcies, eh?
Jo agrair aquesta trobada aquí al World Trade Center en un dissabte, agrair a la COPE i als companys de la taula i a l'amiga Mancio López per la seva sempre carinyosa aportació que fa perquè els empresaris i en aquest cas el Foment puguem estar amb vosaltres en una ocasió i desitjar-vos a tot un bon Nadal.
Un bon Nadal, exactament.
Igualment.
Doncs gràcies al Joan Carles Valero, Joan Maria Claveguera, Maria Jesús Cañizares, Manel Manchón. Tornem com sempre el dissabte que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Converses, Cadena COPE, Catalunya, Andorra. Molt bona tarda, adeu-siau.